tan involucrats amb que, sí, aquest té tants seguidors, aquell, hòstia, aquest és molt fort, mira què ha dit aquell i tot això, i al final de vegades ens oblidem de que som dels mateixos que han de construir una mica el nostre camí, no? Gràcies, com deia.
Un plaer.
Merci.
A vosaltres. Adéu.
Així sona Reconcentrat. RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
Bon dia, són les 7. El govern espanyol carrega contra Pablo Iglesias per no participar avui als actes del Dia de la Hispanitat. El líder de Podem troba que hi ha altres prioritats més urgents que no pas assistir a una desfilada militar i a una recepció amb els Reis. Fins i tot feia broma i a la Sexta dient que no hi anirà perquè no ha pogut aconseguir el pack de la sèrie The Wire.
Yo cada vez que veo al Rey ya se va a convertir en costumbre que le llevo una serie de televisión. Y como es fiesta, digo, ¿cómo le consigo The Wire, que es lo que quiero yo regalarle? Y The Wire, que es una de las series favoritas de Obama, donde el personaje favorito de Obama es un asesino a sueldo. Es la que le quiero regalar al Rey la próxima vez que le vea, pero ya pues casi que en la zarzuela tranquilamente y...
A l'abril, recordem, Iglesias va regalar al Rei Joc de Trons durant una visita del monarca a Brussel·les. Al govern espanyol aquestes cunyetes li fan més aviat poca gràcia. El ministre Jorge Fernández Díaz l'acusa d'irresponsable per fer campana als actes del Dia de la Hispanitat.
Actos de esas características, sinceramente, a quien deslegitiman es a quien los protagoniza. Y querer aspirar a su vez, nada más y nada menos que a ser, pues, un dirigente político responsable y realizar actos que son más propios de dirigentes políticos o de responsables políticos antisistemas es una contradicción.
També serà el primer cop que a la desfilada hi faltaran no només Artur Mas, sinó també els presidents del País Basc, Íñigo Urkullu, i de Navarra, Uxue Barcos. L'associació Drets denuncia la passivitat de la justícia espanyola davant les crides a l'odi de cada 12 d'octubre. L'any passat el president de la Falange va reclamar que es posi Artur Mas i Oriol Junqueras davant d'un escamot d'afusellament. Drets ho va denunciar i tres mesos després la justícia ho va arxivar. El president de l'associació, Sergi Blázquez, denuncia el contrast amb la imputació d'Artur Mas.
Gent d'ultradreta nazis proclamen, fan proclames d'odi, d'incitació a la violència i d'amenaces de mort i no són perseguibles, quan un president, en compliment de resolucions del Parlament de Catalunya i de la voluntat del poble català, posa les urnes, si se'l persegueix, si se'l creia, si se l'imputa i té que anar a declarar. No hi ha justícia per tots i els catalans estem indefensos.
Doncs el ministre de Justícia, Rafael Català, defensa avui la imputació de Mas, Ortega i Rigau. Ho fan una entrevista a La Vanguardia on assegura que el govern espanyol no va tenir res a veure amb la decisió de la Fiscalia. Català treu ferro al fet que Mas declari el mateix dia que farà 75 anys de l'afusellament de Lluís Companys i adverteix que si el condemnen no es convertirà en un màrtir. Per cert que l'Associació Catalana de Municipis ha demanat a Ada Colau que aquest dijous es vagi a concentrar les portes del Tribunal Superior de Justícia per donar suport a Artur Mas. El president de l'associació, Miquel Buch, creu que l'alcaldessa de Barcelona no té cap motiu per no fer-ho. Ho deia el Via Lliure de RAC1.
Esperem que sí, que s'assumim. A vegades preferiríem qui fos l'Ajuntament de Barcelona com a ajuntament, diguem-ne, germà gran de tots els ajuntaments de Catalunya, allotjant-nos i acompanyant-nos. Ens agradaria que també l'Ajuntament de Barcelona també hi fos en aquesta protesta d'anar en contra el que és una cosa que em repeteixo molt natural, que és que els ciutadans puguem dir la nostra sobre temes del dia a dia, però també sobre qüestions polítiques, no?
L'Associació de Municipis per la Independència també acusa el govern espanyol de grapejar la justícia. El seu president, l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, creu que les concentracions demostraran el suport del món municipal a Mas, Ortega i Rigau. Puigdemont també ha reclamat coherència a la CUP en les negociacions amb Junts pel Sí. Ho deia el 324.
En un país nou, tothom té clar que la política s'ha de basar en coherència, amb el respecte per als grans consensos ciutadans. Més d'un 1.600.000 persones tenien clar que qui volien que estigués al front d'aquest procés.
Puigdemont recorda que els actes de desobediència que reclama la CUP fa temps que s'estan impulsant des de l'AMI i ha posat com a exemple la promoció de la hisenda catalana. I el temps, avui el cel quedarà enterbolit per la presència d'alguns núvols. No es descarta tampoc algun ruixat. Les temperatures seran un parell de graus més baixes que les d'ahir. Res més, i tornem amb més informació a partir de les 8 al Món a RAC1 amb Jofre Llombart.
RAC1 Centrat amb Jordi Beltrán.
Segona hora d'aquest reconcentrat matiner de dia festiu fins a les 8. A les 8 comença el Món a RAC1 amb Jofre Llombart avui fins a les 12 del migdia i després programació habitual de RAC1. I a la tarda a les 7 tornarem amb No hi som per festes aquí mateix, aquesta mateixa emissora que esteu escoltant, és a dir, RAC1. En aquesta segona hora del reconcentrat festiu, mira, crec que tocarem un tema que té molt a veure amb aquest cap de setmana una mica llarg. Segur que tenim 3 dies o 4, hi ha persones que s'han animat i diuen, escolta, per què anem aquí, anem allà, eh? Una mica de turisme. Doncs ara recuperarem en aquesta hora una aportació, jo crec que magnífica, de Sergi Pàmies del No hi som per festes aquest estiu, en el que ens vam dedicar cada setmana, un dia a la setmana, a analitzar una mica el turisme. I vam començar parlant de turisme, de què vol dir ser turista, fer el turista, o què vol dir turisme. Valoracions d'hotels, aeroports, al llarg de la programació d'estiu, el No hi som per festes, van passar per tots els clàssics o tòpics, si voleu, del turisme, de les vacances, i crec que avui, precisament, ja que hi ha persones que han engegat aquest cap de setmana a la intenció turística, pot ser una conversa adient. I també escoltarem el testimoni d'una persona que treballa de Community Manager, que és un títol d'aquells que jo no sabia mai ben bé què és exactament el que vol dir, però que es veu que és molt important. Ho comprovarem al llarg d'aquesta hora del reconcentrat. Que vagi molt bé. A la tarda, a les 7, us espero aquí novament amb el No hi som per festes d'avui, dia 12, dia de la hispanitat i dia de totes les pilars, pilariques i pilarins. Que vagi molt bé. Fins després, una abraçada molt forta i molta sort.
Reconcentrat amb Jordi Beltrán.
Avui, creus que riurem?
Segurament.
Segurament. Creus que descobrirem alguna cosa nova pel que fa a les pantalles?
Pot ser.
Pot ser. Doncs ho anirem veient parlant d'aquest senyor, Oriol Figuera. Oriol Figuera el coneixem en aquesta casa perquè va fer un pràcticum.
Cert.
Diguéssim, quina divisió podríem dir que era? La informàtica, d'internet, xarxes...
Xarxes.
I aleshores, bé, es va convertir en un personatge de la casa... Gairebé.
Sí.
Tant així, aquest estiu, Jordi Armenteres ha dit «Ei, aquell que vingui, pum!» I estàs treballant al matí amb l'Armenteres, al Món Arracum, el Jordi Armenteres, no?
Sí, sí.
A tu t'agrada la ràdio?
A mi sí. Des de petit m'ha encantat.
Sí?
Sí.
I quin seria el teu somni a l'hora de fer ràdio?
Fer algun programa d'humor, sempre. Crec que
sempre,
la vida...
Sempre que vol dir 24 hores al dia...
No sé si ho aguantaria, em sembla que no.
Seria una prova.
Em sembla que no.
Aquí a la casa estarien encantats, però...
Bueno, jo ho provaria, encantats,
es pot
però...
fer una marató, podem proposar un dia. 24 hores d'humor. Ha de ser humor.
Però ha de ser de qualitat.
Perquè ara hi ha això que en diuen antihumor, que segons com... hi ha gent que no li fa gràcia. Bé, però aquest no és el tema.
No.
El tema és que volem saber què implica ser avui dia community manager. L'Oriol Figuera és també, a part de tot això que hem explicat del practicum de la ràdio i del Món RAC1 d'aquest estiu, és també community manager d'una editorial molt important, diria jo, en el món del còmic, de la il·lustració, de la novel·la gràfica, que és Norma.
Sí.
Bé, no parlarem estrictament de Norma, sinó que parlarem d'aquesta figura que s'ha creat... Quants anys fa que existeix la figura de community manager, més o menys?
Més aviat poca, o sigui, ni quan es van crear les xarxes socials, ni quan es va crear Twitter ni Facebook, això, aquesta figura existia. Mm. És una cosa que potser portem, que si arriba 5 anys sentint aquest nom, dona gràcies. Mm. Bueno, ja sabem que també ens agrada molt posar etiquetes a coses que potser no haurien de tenir etiqueta.
I en anglès, sobretot.
I en anglès, que queda molt més. Millor.
Sí. El Pau Torres ens acompanyarà en aquesta conversa amb Oriol Figuera, parlant d'això, de què vol dir ser community manager. Escolta'm, el primer dubte meu és, una persona per si mateixa no és capaç de ser community manager d'ella mateixa, de la seva activitat?
Bé, és complicat. Sempre has de mirar cap a qui va dirigit el missatge. Normalment, tu, quan ets, diguéssim, community manager de tu mateix, el que fas és enviar un missatge als teus amics, normalment. Mm. En canvi, quan ho fas a nivell professional, saps que vas dirigit a un gran públic que tu no coneixes. Per tant, has d'intentar abarcar el màxim possible. No pots ser un... Has d'intentar ser pròxim, però alhora distanciar-te.
Per tant, la figura del community manager, quina funció compleix exactament?
Doncs bé, jo crec que la principal funció que compleix és de ganxo. El que pretén un community manager és que si tu estàs enviant un missatge, estàs venent un producte, tu el que vols és que la gent es desperti pensant en allò i se'n vagi a dormir pensant en allò. O sigui, tu, el teu objectiu és estar a les xarxes permanentment recordant-li a la gent que això ho tenen i ho poden aconseguir sense fer-te pesat.
Ah, però és que al final la gent acaba concloent que et fas pesat.
Depèn.
A veure, quina quantitat de comunicacions... A partir de quina quantitat de comunicacions podem pensar que algú és pesat?
Per exemple, si et fa en una hora et fa 15 tuits i et fa 10 posts de Facebook. Això és pesat.
En una hora, eh?
En una hora, en una hora. Aviam, però jo personalment, això a criteri meu, normalment potser et puc fer 8 publicacions a Facebook en un dia, però te les faig molt espaiades, en vores. Perquè jo el que busco, i el que busca normalment una empresa, és tenir presència permanent. Perquè no una publicació ens apareix a tots a la mateixa estona.
Yeah.
O sigui, el que vols és distribuir-ho tot bé per estar sempre permanent sense fer-te pesat. No bombardejar constantment.
Clar, ara mateix hi ha un gran nombre de xarxes. Vull dir, no només hi ha Twitter, no només hi ha Facebook, tenim Instagram, tenim LinkedIn, mil portals. Els hem de dominar tots? O n'hi ha uns que dius aquests són els base i aquests són els claus?
Mira, aquest és possiblement el gran debat que té qualsevol community manager, social media i qualsevol d'aquests. Tenim el mateix debat. Per què? Cada dia apareixen més xarxes i és pràcticament impossible dominar-les totes per temps material, no per una altra cosa, no perquè siguin difícils. A dia d'avui, on has de tenir presència, sobretot, el que és Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, que últimament també estava creixent bastant, i amb això, en teoria, estàs cobrint el més bàsic. Google Plus morirà, per tant, ja.
Si no és que ha mort, ja.
Google Plus morirà. Hòstia, Google...
Sí, ja ho van anunciar.
Li va molt bé la cosa, però li fallen moltes coses,
sí,
també.
Sí, les Google Glass... O sigui, la
el cotxe veurem què passarà, també.
Espero que els surti millor, eh?
Sí, home, estaria bé. Jo estaria encantat que no tinc dret de conduir i l'estic esperant allò. Porta'm al port. Bé, escolta'm, aleshores, les empreses busquen màxima presència a tota hora.
Uh-huh.
I el community manager ha d'estar en actiu a tota hora?
Sí i no. Aviam, jo t'explico. El...
Ah, clar, quan parlem a tota hora vol dir que tinguis incidència segons com a altres continents,
sí,
també.
Sí, sí.
En la qual cosa, tuits i aquestes coses, de vegades, doncs, les enviar de matinada,
sí,
o...
L'avantatge que tenim de les noves tecnologies, que és pràcticament és com el Sant Grial nostre,
sí,
és la programació. Gràcies a Déu, alguns senyors que en saben molt han inventat programes perquè tu puguis programar, valga la redundància, el contingut. No has d'estar a les 10 de la nit, a les 11 de la nit o a les 3 de la matinada fent un tuit. Tu ho deixes programat a les 3 del migdia i a les 3 de la matinada sol ja tirarà cap endavant.
Hores d'ara hi ha persones que diuen com es programa això?
És molt senzill. És molt senzill.
Quan tant antics ignorants com jo.
Bé, Facebook té una opció que és per programar directament. Tu, quan vas a posar publicar, hi ha una pestanyeta al costat que pots posar programar.
Ho desconec perquè no tinc Facebook.
Jo també ho desconeixia.
Doncs sí.
Facebook, i doncs no,
hi ha,
no ho
sabia. Hi ha una pestanya al costat que normalment... Almenys a pàgines de grup. No sé si a la pàgina personal, perquè la meva pàgina personal no programo.
I a Twitter?
A Twitter hi ha diferents plataformes. Twitter, com a tal, no t'ho permet.
Ah.
Però sí que hi ha plataformes com Hootsuite, que et permet programar en Facebook com Twitter. Hi ha TweetDeck, que també et permet el Twitter programar-lo. I després ara també n'han tret una per Instagram, que Instagram no es podia programar, i ara ja sé.
Com veieu els que sabeu de què va tot això a les persones que passen olímpicament de tot això? Com a marcians, com a gent que es perdrà en el futur, com gent que els hi passa el tren i no l'agafen?
No, jo simplement...
Com gent que viu més tranquil·la?
Sí, sí, francament, sí? Jo com gent que viu més tranquil·la. Aviam, diguéssim que és un tipus de persona que està més exempt de publicitat.
Mm.
És l'avantatge que té. Ja està. També quin desavantatge crec que molt gran que té? Està més desinformat. Sobretot, per exemple, amb temes de novetats. Jo que parlo del món del còmic,
sí,
totes les novetats, totes les entrevistes, els actes que puguin haver, sobretot es publiquen a la xarxa. I si tu ets un interessat d'aquest tema i no estàs a xarxa, t'estàs perdent molt de contingut.
Ja. Yeah. Bé, escolta'm, tu has estudiat periodisme.
Sí.
I Twitter avui dia figura que és el mitjà de comunicació més important pel que fa a les notícies i tot això.
Això diuen.
Com a periodista, tu creus o no?
No.
No, val. O sigui que el no. teu cas és espectacular. Tu dius periodisme, treballes en xarxes i el que en principi figura que és informació de Twitter no te la creus.
No del tot. Crec que hi ha molta infoxificació.
Ja.
Crec que hi ha a vegades una... que tenim sobredosis d'informació, que ens arriba tot per molts cantons i que a vegades, depèn de qui t'explica la informació, pot variar molt.
Abans de començar la conversa, m'explicaves que de vegades t'envien notificacions a les 3 de la matinada.
Sí, inclús més tard. Sí,
inclús
sí.
més tard.
Inclús més tard.
T'arriben d'un altre continent?
Sí, i tant, i tant. Sobretot a Llatinoamèrica hi ha un públic molt potent de tema de còmics. Mm. I clar, per diferència horària,
però
no falla.
Tu no desconnectes mai, aleshores?
No desconnecto
mai.
Si
tens el mòbil?
Tinc el mòbil i el sento vibrar a la taula de la meva habitació quan estic dormint.
Quants anys fa que dorms així?
Bueno, ara, de moment, fa un any que dormo així.
Un any?
Sí, ho intento.
Dorms millor, pitjor?
La veritat que dormo bastant tranquil, perquè penso, ja ho miraré demà. Normalment...
A veure, un moment. Tu sents el missatge i aleshores penses, jo miraré demà.
Home, sí.
Però si tens el mòbil al costat no és més pràctic mirar
no,
llavors.
En el cas que estigui dormint, que sigui les 4 del matí, i el sento vibrar, no m'aixeco a respondre. Vale. Més que res perquè a les 7 ja estic despert, no vindrà a 3 hores. Però sí que moltes vegades a les 12 a la nit, la 1, si encara estic despert, sí que sobretot el que arriben són o missatges de gent que s'interessa per algun producte, per Facebook, per qualsevol missatge privat, o si no, el Twitter, que és el que dèiem que és constant, que hi ha un bombardeig, moltes notificacions. Això sí que, bueno, normalment el que se'ls fa retuit, perquè la gent se senti que estàs per ella.
Ja. Ara que parlem de Twitter, per exemple, en aquesta xarxa social, per triomfar, has de tenir seguidors, i suposo que això és una cosa que les empreses et demanen si ets community manager. Sempre. Hi ha estratègies per dir... heu d'augmentar el nombre de seguidors, com ho faig?
Per exemple, una cosa que funciona molt bé i a més és una cosa que vaig posar en pràctica fa res, aquesta setmana ho vam provar, és tema de sortejos, no falla mai. O sigui, és igual, però tu estàs sortejant una cosa, saps que algú pot aconseguir alguna cosa de forma gratuïta i la gent hi va, de cap, no falla. Els sortejos són un gran engagement per enganxar la gent. I a més, clar, pots ficar publicitat. L'únic que la publicitat, per exemple, a Twitter no sol funcionar del tot bé. I sobretot sortejos, que tinguis contingut exclusiu. Per exemple, nosaltres que tenim autors, si algun autor pot fer una salutació especial pels seguidors de Twitter i tal, això també sol enganxar bastant.
Però un sorteig sempre implica allò de... Entres en aquest sorteig, si fas retuit
sí,
i en segueixes.
Sempre, vale. Sí. Sí, clar, aquí està la trampa. Que després això també implica que hi hagi molts unfollows, o sigui, és a dir, que deixin de seguir. El teu objectiu després és fer un contingut bastant atractiu, o suficientment atractiu, com perquè aquesta gent nova que ha vingut no marxi. O sigui, després l'has d'enganxar intentant pues, tenir un tracte molt humà, que la gent, si et pregunten alguna cosa, intenti respondre el més ràpid possible, aviam, també amb uns criteris, no? Però i també tenir... una mica de caliuma i una mica d'humor, també, perquè a vegades et poden fer males crítiques, no te les has de prendre pit, no has d'entrar tampoc a criticar. Si algú fa una broma, li pot seguir, però sempre amb una mica de sentit comú.
Què es busca més, l'èxit de l'empresa o la promoció del propi community manager?
L'èxit de l'empresa.
Però el community ho fa per alguna raó, això és a dir, el nivell de promoció que busca un community... Suposo que a més deu ser en àmbits molt diferents i en un espectre molt ample, també, no? Des de gent que es vol promocionar al món de la moda...
Sí, o... bueno, clar, aquí també depèn...
O sigui, té tendència, no?
Sí, però també depèn molt de si el community va molt per lliure o si està molt lligat a l'empresa.
Val.
Jo, en el meu cas, estic molt lligat a l'empresa, però també perquè és un tema que m'interessa molt, com són els còmics. Això va variant segons el perfil de la persona.
Hi ha figures del community manager, allò que dius, jo què sé, l'equivalent a Bill Gates en informàtica... Bé, ha posat Bill Gates, però posar un cas més...
No, més aviat no. Sí que hi ha, per exemple, empreses que tenen persones que són molt bones, que tenen molt bones estratègies. Per exemple, em sembla que són els d'Estrella Galícia, fan coses molt potents per xarxes socials. Però no hi ha allò, diguéssim, un Messi del community manager. Jo no el conec, de moment.
Hi ha també el cas del tuitaire del compte de la policia, per exemple,
sí,
no?
Que, per exemple, sí.
Que contrasta això, molt amb el compte, sí, de la policia, i fan un tipus de tuits molt...
Sí, inclús a vegades entre community managers hi ha hagut exemples, em sembla que no sé si era amb el Campo o amb no sé qui més, que es feien bromes entre communities de diferents grans empreses, però no és comú.
El de la policia figura que és de la policia, no?
Això diuen. Jo, pel que tinc entès, sí. A vegades agafa un to molt humorístic, que és bastant sorprenent, però sí, diuen que sí.
Es veu que sí. Bé, i a casa teva què et diuen?
Res, no, la veritat.
Ho entenen?
No, sí, ho entenen.
El moment que tu els vas dir, seré community manager, o ja, m'han contractat de community manager, quina cara van fer?
Bueno, primer es van alegrar perquè en 23 anys tenir feina en aquest país, i ara... Per...
És un gran què.
Ja era... Sí, senyor.
La veritat que era per celebrar.
Deixa que t'aplaudeixi, també.
Gràcies.
Però, val.
Bueno, primer de tot, com que jo vaig començar sobretot escrivint ressenyes, jo em passava hores i hores a l'ordinador escrivint i llegint còmics.
Sí.
Que a mi mare, quan li vaig dir, bueno, faré això, però amb més coses, escriure més encara. Ah, m'ha dit, molt bé. I com que a mi mare també és una gran apassionada de l'escriptura, doncs li sembla fantàstic que estigui escrivint tot el
dia. Està força bé. Què n'has tret d'aquest temps que portes sent community manager? I és més, què creus que deus que una persona s'hi decideix posar-se en aquest ofici?
Mira, què n'he tret?
En podem dir ofici?
Sí.
Sí, no?
Sí, vale. La veritat que sí, perquè t'ha d'agradar, T'ha d'agradar per fer-ho, perquè és això, que no acabes ben bé de desconnectar.
Però està com una mica desprestigiat, perquè de vegades se t'ofereix molta gent. Escolta, vols que et faci de community manager?
Sí.
I tu saps quin és el teu perfil. I veus el perfil de la persona que t'ofereix i dius... Em sembla que s'està equivocant.
Clar, però... jo crec que molta gent a vegades ho diu i no té ben bé clar quin és el paper d'un community manager. Inclús un propi community a vegades em posa en dubte perquè estàs fent més coses de les que en teoria hauries de fer. Que és com, per exemple, estar permanentment connectat, escriure 30.000 coses per 30.000 llocs diferents, que a vegades ets molt multitasking, que és possiblement el que s'utilitza més amb el tema del periodisme. Però un community manager és això, pujat al nivell 30. I jo que n'he tret d'això, doncs, primer de tot, experiència, trobo que és fascinant, i sobretot veure el món de la comunicació quan ets una empresa i et tractes amb un usuari. Intentar buscar aquest bon rotllo sense perdre la professionalitat crec que és molt interessant i inclús pot arribar a ser divertit.
Les empreses fitxen? Community manager, ei, sabem que aquesta empresa aquest funciona o aquesta funciona,
sí.
Ei, tant, vols venir a la nostra empresa?
Sí.
Hi ha aquest tipus de transaccions.
Sí, n'hi ha. Quan veus que algú és potent i això, sí.
Posem-nos en una mentalitat clàssica, si vols, i traduïm aquesta funció, la de community manager, a una funció de fa 15 anys.
Sí.
En alguna empresa seria cap de comunicació, cap de gabinet de comunicació...
Sí, més o menys. Jo, per exemple, a Norma tenim caps de comunicació, tenim gent que s'ha de dir...
La meva pregunta és això, el community treballa dins d'aquests gabinets de comunicació?
Sí.
O sigui, que és una peça més d'estratègia de comunicació?
Sí, simplement és un difusor més. O sigui, els caps de premsa potser estan en contacte amb els mitjans de comunicació, aquesta informació es filtra, va al community i el community, diguéssim, que l'expandeix perquè tothom del carrer pugui tenir accés a aquesta informació.
I en aquest món hi ha molta guerra també de jo me n'entero molt més que tu. Aquesta sensació que tens, a veure si els que ens escolteu possiblement l'heu patit alguna vegada, entrar a una botiga d'informàtica i que et vols comprar un ordinador i segons com o el que dius et mira encara de pobret.
Sí.
No s'ha d'entendre de res. Això en aquests gabinets, en aquests despatxos, també passa? El mal enterado soy yo?
Bueno, aviam, sí, no. Jo hem tingut algun cas d'algú que ens escriu així com fent-se una mica l'enterat i veure que dius, realment no en tens una idea. Si em permets que t'expliqui una petita anècdota que ens va passar no fa massa, amb el tema del concurs, promocionàvem un concurs, un còmic que es diu El Este de l'Oeste, que és una saga relativament nova, no fa ni un any que està, i hi havia una noia que va comentar que ella era molt fan de l'Este de l'Oeste des de la seva infància, quan els còmics fa un any que havien sortit. Bueno. A no ser que tingui una màquina del temps, era complicat.
I no podria ser que fos un plagi o una còpia?
No, nosaltres vam pensar que era la pel·li d'Esteso, d'aquella, però després vam tornar a llegir el tema de còmics i vam veure que anava equivocada.
Hi ha molt humor a l'espai on et mous?
Déu-n'hi-do. La gent, sobretot en temes de concursos, quan puges imatges fas preguntes, que és una manera d'interactuar, que la gent s'animi a parlar. La gent intenta fer-se la graciosa. Que ho aconsegueixis una altra cosa, però que ho intenta ser.
Hi ha molt... A la xarxa hi ha molt cacaculopedopis?
Bueno, en temes de còmics està bastant regulat. No, sempre pot haver-hi algun que se t'escapi, però no hi sol haver-hi.
Filtreu?
A vegades. A vegades és necessari. Aviam, una cosa és que puguis tenir certes males crítiques, les puguis acceptar, però quan ja a vegades hi ha alguna paraula malsonant, quan ataca, diguéssim, directament a un autor, no interessa, però simplement perquè a vegades ja és una falta de respecte, i una falta de respecte sí que s'ha de filtrar.
Però en canvi, després a Twitter sortirà publicada igual.
Sí, a Twitter sortirà publicada igual, però...
Hi ha una evidència, que és que tu, si ara et poses a buscar ofertes de feina, moltes de les que et surten són de community manager. Bueno, suposo que és...
Costa de dir, eh?
Community manager.
Digue'm, CM.
Sí, CM. Són de CM.
Sí, perquè ja hem dit moltes vegades community manager, sí. Costa.
Llavors, arran d'això jo m'he fixat que també ara ha aparegut com un auge de molta gent que t'ofereix cursos. Curso online de no sé què.
De tot.
Realment cal una formació específica o necessites un altre tipus d'habilitats? No cal que t'apuntis a un curs de community manager si tu t'hi vols dedicar.
És bastant autodidacta. O sigui, òbviament que en un curs et faran coses molt més especialitzades de tema de gestió, de quina hora és millor, quina hora no, perquè això està estudiat, a més, però és bastant autodidacta. Això sí, jo el que recomano, jo, per exemple, venint de periodisme, és temes d'escriptura. Sí que és molt important vigilar com s'escriu i tenir una formació a l'hora de comunicar-te amb els altres. Per això crec que no és una feina que pugui fer tothom, a no ser que tu tinguis una formació o tinguis molta facilitat a l'hora de comunicar-te amb algú.
Tota la feina que es fa és màrqueting?
Un 90%.
90%.
Sí.
I la figura aquesta del pensador d'idees de màrqueting, bé, està al seu despatx de màrqueting o també està dins d'aquest gabinet de comunicació?
Sí, està dins. Està dins. Inclús a vegades és una mica... No hi ha una figura tal de màrqueting, sinó que és tothom, que és més aviat una pluja d'idees.
Ja. Yeah.
I, bueno, aviam què surt. Per exemple, has de promocionar una cosa. Què podem fer per desmarcar-nos de la competència? Pues anem a mirar, aviam què fem, però, bueno, és una mica pluja d'idees.
I ja per acabar, hi ha molt fantasma en aquest món?
Sí,
sí?
I tant.
Com el descobreixes, com el distingeixes?
El primer de tot, perquè té una manera d'escriure que és extrema. Què vull dir amb extrema? Que és allò massa refinada, i que intenta utilitzar molts cultismes i et posa autors o coses així, o tecnicismes que no coneix ni el propi creador del sistema. Bàsicament, se solen identificar...
Si es detecta el fantasma.
Sí.
Molt bé. Oriol, per tant, estàs content de ser que fas?
Sí.
Si ara t'haguessin de canviar una altra feina, què t'agradaria fer?
Doncs mira, segurament guió.
Guió?
Guió.
Guió audiovisual?
Sí.
Molt bé. Ah, escolta-ho, abans d'acabar... Es paga bé, això?
No.
Reconcentrat, amb Jordi Beltran.
Us sona, no, la cançó? Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Sergi Pàmies. Com anem?
Què tal?
Escolta'm, aquesta sintonia l'ha escollit el Sergi. Bueno, ha dit, n'hi ha dues o quina? I jo m'ha fet gràcia això de Mama Inés. Com t'ha vingut al cap?
No, és un disc de versions així tocades com amb estil ascensor.
Sí.
Totes són llatines. Latin Beat, o no sé com es diu. És un disc hortera, però de qualitat. És a dir, són bons músics. I com tinc simpatia amb aquesta cançó, que és aquella que cantava el Bola de Nieve, doncs trobo que el contrast entre la lletra tan explícitament antiesclavista i l'alegria que trasllada i la hortarada de l'estil ascensor tot junt, anava bé.
Segur que Xavi Cugat també la va fer.
Sí, segur perquè és un clàssic. Sí. El Tico Tico, el Brasil...
Totes aquestes les van tocar. Bé, Sergi Bàmia és de les poques persones que encara apareix a l'estudi amb un CD comprat.
Sí,
avui concretament un CD de Blue Note, que és garantia normalment de bon jazz.
I comprat a la botiga Jazz Messenger.
Encara existeix.
Sí. i recomanable, eh? Que la gent hi vagi, que hi ha coses meravelloses.
Jazz Messenger a Barcelona?
A Barcelona, al carrer Còrsega 188, em sembla.
Val.
I al costat de la Font de Gaig.
Sí.
I, escolta, una botiga esplèndida en què tenen jazz per un tub.
Val. Doncs aquest estiu vam dir... Què fem? Havíem tocat ja el viatge, hem tocat bastantes coses ja, encara que no ho sembli. I, hosti, aquest estiu perquè ens dediquem a parlar del turisme, eh? De tot allò que implica ser turista. Intentava pensar un títol per la secció, però em sortia el turista accidental, després em sortia el turista accidentat, i finalment vaig pensar que era molt millor donar-li aquest títol.
Turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual.
Es igual. És igual perquè ara hi ha molts més de 2 milions. Però la història tenia aquesta gràcia d'aquell que no arriba al premi del 2 milions. Aquí donaven premis a la que feien 1 milió de turistes i ja t'emportaves una panera de Nadal, el que
com
fos.
Com néixer el 31 de desembre el seu primer català
sí,
de l'any.
Sí.
Que si eres el penúltim, o l'últim, o sigui, entre ser l'últim català d'un any i el primer català de l'altre, hi havia una panera i un... i una llibreta de la caixa. I fixeu-vos si ha canviat això. Mm. Aquesta cançó deu ser dels anys 60.
Sí, 60.
60 mitjans, diguéssim, 65, 66, 68. Parla del turista 2 milions a Espanya.
Espanya.
Barcelona, l'any passat, 15 milions. I... Només l'any passat.
Hosti, i ja no donen premi, ara
no,
que n'hi ha
no
més.
No només no donen, sinó que has de demanar tanda. Si te poses a la parada del bus turístic, que és probablement un dels llocs més tristos de la ciutat, jo ho recomano, a vegades ho faig, em poso la cua i espero i escolto una mica quin tipus de gent hi va.
Sí.
I cada any és pitjor, eh? El nivell, l'entusiasme, sobretot. És a dir, els primers anys notaven un cert entusiasme. Ara la gent ve ja com un ramat.
Jo crec que això acabarà en que el bus turístic deixaran fer celebracions com les del triplet i tot això, i tots els guiris dalt de l'autobús, ballant o fent
cerveses. Donar alguna alternativa al suïcidi, també. És a dir, aquell turista que es vulgui llançar des del segon pis i que el mateix autobús que t'està portant t'atropelli... Jo crec que aquesta és una variant que s'hauria de contemplar.
Bé, doncs, ja ho sabeu, el tema és turisme, i començarem pel turisme i els turistes.
Sí, hem de començar pel començament, perquè no s'entén. Això és un fenomen que, a més, a Barcelona crea molta controvèrsia, a Barcelona i a Catalunya. És a dir, hi ha un gran debat sobre quin model de país volem, si volem... O sigui, el pitjor que et pot passar amb un sopar és que el tema vagi degenerant cap al turisme. I algú digui algunes frases com, per exemple, hem d'aspirar a no tenir un turisme de borratxera. Aquesta és una de les frases que els agrada molt.
Sí.
O apel·lar a que tinguem un turisme de qualitat, sense especificar exactament què és. I és molt difícil de un país que només té com a gran gràcia el que hi pots anar-lo a visitar,
sí,
renunciï al turisme. Per tant, aquí tenim mala peça al taler. Eh?
Mm-hmm.
Però no, com que nosaltres no fem anàlisi sociològica, sinó que fem especulació recreativa, el que farem és centrar-nos en què és un turista. No entraré en el detall més evident perquè tothom ho sap, però sí que diria que hi ha dos grans tipus de turista. El turisme actiu, sí, i el turisme passiu. Això és com el tabac. Si el tabac, tu ho reconeixes un fumador per si algú té al costat una persona que de manera sistemàtica s'emporta un cilindre a la boca i d'aquest cilindre en surt fum, allò és un fumador. El fumador actiu.
Actiu. Sí,
el que
s'acaba
gràcies el paquet. Gràcies a la habilitat jurídica del fumador passiu, es va aconseguir lluitar contra les tabaqueres. El passiu era aquella persona que, sense tenir el cilindre a la boca, patia les emanacions que fluïen dels actius. Tu anaves a un bar una nit i, sense ser fumador, sorties molt empudegat, arribaves a casa i la gent sospitava, la gent que viu amb tu deia, home, xato, d'on vens?
Home, podies venir d'una clínica perquè abans deixaven fumar les clíniques dels hospitals, també.
O com el meu pare del Comitè Central. El Comitè Central dels partits d'esquerres es fumava molt. De manera que les americanes del meu pare, quan arribaven, caminaven soles i s'anaven a penjar a fora perquè realment era tòxica. Eren americanes tòxiques. Jo conservo alguna americana del meu pare. I encara fa olor a tabac.
Encara.
Alguna, eh?
És que a més fumaven negre.
Sí, però és que el meu pare no fumava. És a dir, perquè vegis la dimensió del fumador passiu. Llavors, el turisme és el mateix. Tu pots ser o turista actiu, vol dir que ets tu el que s'està desplaçant per anar visitant un lloc, que en això consisteix el turisme, o tu ser la conseqüència, la víctima, diguéssim, el perjudicat del fet de tenir turismes a la vora. És a dir, que no és només jo sóc un turista, no, hi ha el guiri, diguéssim, actiu, però tu pots ser el turisme, tu pots acabar ingressat en un hospital i dient no, és que sóc turista passiu.
Passiu.
I aleshores els metges ja ho entendran de seguida. Per exemple, una persona que visqui al costat d'un pub irlandès del carrer Ferran de Barcelona és un turista passiu.
Sí.
I morirà possiblement en poc temps perquè no podrà dormir mai més durant 3 o 4 mesos. O aquella persona que té la mala sort de viure a Salou.
Yeah.
I aleshores ha de construir tot el seu instint de supervivència al voltant d'evitar el turisme. Per tant, no és fàcil. No s'ha de confondre el turisme amb la immigració, també molt important. Perquè...
No.
Sí, però fixa't com no hi ha masses confusions.
No, home, és que...
Però això vol dir que ens fixem en les aparences. És a dir, tu podries... Tu imagina't una societat... Tu imagina't que Barcelona, amb la nova etapa que s'està endegant, sobta per una criminalització del turisme. No volem més turistes. Però tu continues volent anar a Barcelona. Llavors dius, què haig de fer per anar a Barcelona? Em faig passar per immigrant i, en canvi, com que a Barcelona la immigració millora el tracte que rep, gràcies a aquest mateix canvi, jo puc fer-me passar per immigrant sent turista. Això no es dona. Però perquè vegis que els papers estan molt, molt assignats.
De tota manera,
en canvi, durant molt de temps, passava al revés. Moltíssims immigrants, conscients de la dificultat d'entrar a Europa per la via de la immigració, es feien passar per turistes.
Sí. És a dir, de tota manera, clar, discernir immigració i turisme, segons com, pel color de pell.
Jo ja no parlo color de pell,
només
de l'aspecte.
Només notes que són de fora en la manera de parlar, però tu en principi no els identificaries com a immigrants o com a turistes, segons com.
Què és el que et dona el clic? L'actitud.
Sí.
A part dels signes externs, un turista es divideix en cap, tronc, extremitats, màquina de fer fotos, sandàlies, mitjons blancs... Trobaríem 10, 12 trets que els diferencien. I, per tant, sabem que un turista és turista, no d'una part per la seva fesomia, per la seva vestimenta, però sobretot per la seva actitud. El turista vol deixar constància de que és un visitant. I, a més, se'l tracta com a tal. Abans parlàvem del bus turístic, no? Aquestes parades que gairebé humilien en el visitant. El visitant és condemnat a fer cua durant molts minuts, se li donen uns prospectes. El prospecte en si denigra. Si quan tu ets una persona adulta que paga els teus impostos i et donen un prospecte, ets una mica menys humà.
O sigui, una persona... Delata.
Una persona amb un prospecte és menys persona. Aquest seria una màxima que hem de tenir en compte.
I té menys temps perquè per llegir-lo tot... Què ha de passar?
Hi ha la qualitat moral i estètica del prospecte. Què és un prospecte? És una ofensa. És una manera de dir-te, tu ets un puto guiri. I t'estic donant un prospecte perquè la gent que va pel carrer et pugui reconèixer. Si a més et prens la molèstia de mirar el contingut del prospecte, és la cosa més depriment que et puguis imaginar. Els prospectes turístics, vull dir, caus en el més profund de la prosa barata, bueno, és molt, molt, molt denigrant. Per tant, el turista se'l marca. És com si quan entrés a la ciutat se li posés una creu a l'esquena.
Sí, però avui dia, amb el tema dels smartphones i tablets i tot això, hi ha alguns que despisten, eh?
Sí,
perquè
però
com tothom està amb això a les mans...
És el turista guai. El turista guai pot donar la impressió de que està aquí al festival aquest.
El Primavera Sound.
El Primavera Sound o el Saló del Mòbil. Però quan està fent cua al bus turístic, no hi ha dubte. És un puto guiri que està en espera, està esperant el ramat per entrar a l'escorxador. Llavors, un cop puja, se sent més persona, perquè un cop estàs dintre d'un bus turístic, d'alguna manera has millorat en la teva condició humana. Però tu estàs en una situació... No parlo només dels que ens visiten. Nosaltres, quan anem a
Clar,
fora...
Clar, és que és això. Veient això, tu dius... Jo, quan vaig fora, també faig
home,
el mateix. I
llavors... Jo vaig a Copenhague.
Sí.
Arribo a Copenhague.
Copenhague li agrada molt, per mi. És molt.
Anava a dir Amsterdam, però Copenhague.
No, Copenhague.
Agafem Copenhague. Jo arribo a Copenhague. Tothom em tracta molt bé amb un gran somriure. Però hi ha un moment que jo dic, vull fer el tour amb el vaixell per Copenhague.
Clàssic.
I em diuen cap allà. I a mesura que em vaig acostant, el ramat s'intensifica. I arriba un moment que estic ficat en una cua i em donen un prospecte. I em diuen, italiano? I dic, no. I aleshores em donen unes possibilitats, totes elles humiliants, de ficar-me a la dreta o a l'esquerra. Però ja em tracten com quan em tractaven a l'Emili. I aleshores jo pujo en el vaixell de Copenhague i per molt maco que sigui el dia i la intensitat de la llum i el capvespre danès, per molt que jo m'hagi pres unes cerveses abans, quan jo engega aquella navegació intrèpida, conduïts per un tio desagradable, que a més es fa el xulo i que creu que xapurreja tres o quatre llengües i que tracta a la tripulació com si fóssim imbècils, ja torno a ser un turista. Però en aquest cas jo sóc turista actiu i estic sent sotmès. I llavors, si em donen un prospecte i se m'acudeix intentar-lo llegir, veuré unes fotografies sempre tortes. Fixa't que en els prospectes, les fotografies...
Té mal disseny.
No sé per què es posen
obliques,
inclinades, com si això li donés una garantia de vitalitat, de dinamisme, de modernor, i em vaig deprimint. Llavors, per això jo sempre demano la possibilitat del suïcidi, perquè si tu tinguessis l'oportunitat de Copenhague estant llançar-te a l'aigua i que les mateixes turbines del...
Si això és equivalent a l'autobús, eh?
Sí, és el que et dic. O sigui, jo deixaria sempre oberta, perquè tu saps el prestigi que és. Se'n va anar a Copenhague i no va tornar perquè es va llançar al canal. Si això li donaria a la teva biografia una pàtina de...
Però a més, hi ha una cosa. En aquestes cues de turistes, cada turista intenta no identificar-se amb els altres. És a dir, intenta que no se l'identifiqui amb un ramat de turistes, i llavors intenta passar com desapercebut, no de la població de la ciutat o del lloc, sinó dels propis turistes.
Fixa't que tot el discurs antiturista, que és molt popular, sobretot a Catalunya, els que més el practiquem som gent que fem turisme, habitualment. És a dir, que no som capaços de veure la biga en l'ull propi, en canvi som molt curosos a l'hora d'assenyalar la palla en l'ull aliè. I per això és espectacular adonar-te que tu ets un turista. Sí que és veritat que si tu vols, pots dir, no aniré mai a un vaixell de Copenhague, no aniré al bus turístic. Yeah. Pots tenir una actitud de, com diria, de turista guai, de turista militant, del que no vol ser turista.
Tipus Rotard, no? Allò que feien abans que...
Fora dels circuits.
Fora dels circuits,
què
això.
Què passa? Sí, que ara ja no hi ha fora dels circuits.
No, el circuit ja no.
El circuit de fora dels circuits és un circuit. Si quanta gent et diu, no, nosaltres anem pel nostre compte. I tu dius, pel nostre compte, si acabaràs al bus turístic. O acabaràs a la Rambla com un puto mindundi. Si això no té solució. Acabaràs a la Costa Brava, acabaràs a Eivissa, acabaràs a Mallorca, està tot ple. Tens el circuit i després el fora de circuit. Però és el mateix. Tot forma part de la mateixa maquinària. És una maquinària massiva, multitudinària, i en què et vas trobant. Llavors, per molt guais que tu siguis, i diguis, no, jo vaig fora de temporada, tinc uns amics. Això ja t'estàs rebaixant molt, quan dius, tinc uns amics. Ara s'ha posat molt de moda, però això en parlarem un altre dia, a l'intercanvi d'apartaments, com si això millorés alguna cosa.
Sí. No, en alguns casos...
No, he quedat amb un noi de Sydney a través d'internet i fem un intercanvi. sense saber que tu vas a parar allà a Bellvitge o... saps,
dir,
no saps on vas. Dir, Austràlia és molt gran.
No, però el dia que ho toquem t'explicaré un cas.
I aleshores, tu pots buscar totes les explicacions que vulguis per justificar-te, però en el fons, si estàs fent el turista, és el turista. I la finalitat del turisme és molt misteriosa, perquè es tracta de desplaçar-te per anar a conèixer una realitat que cada vegada està més ocupada per turistes.
Sí.
De manera que és... ho solucionaries anant a la Rambla de Catalunya a les 6 de la tarda. Seria el mateix, més o menys. Però, en canvi, és un vici.
Clar, hi ha un turisme que... hi ha diferències de turisme entre el turisme urbà i el de platja, el costa, perquè actualment sempre es va abans a la ciutat, després va a la platja i després es torna a la ciutat per fer el comiat. Però, per exemple, turistes que vagin a Albània...
Sí, et quedaries parat.
Sí,
és a dir,
a Tirana hi ha turistes?
És a dir, hi ha tants turistes que ara tot està ocupat.
A Albània, també?
Sí, també.
No fotis.
I inclús tu podries dir, mira, hi ha un turisme que és el turisme de deserts.
Sí.
No, tu dius, hòstia,
desert és prou.
Ara, però quan tu vas al desert, d'on sigui, del Mojave, del Sàhara, del que surti, el que et toqui, hi ha un moment en què l'embús... Hi ha uns jeeps que s'han de llogar, hi ha uns guies que s'han de contractar, hi ha uns papers que s'han de tramitar. I allà hi ha la cua del turista. És a dir, sempre has de fer una cua o altra. Allò que expliquem de l'Everest, turisme de muntanya, sí. No? D'alta muntanya.
Però Albània?
Sí, Albània també. Albània segur que tu vas a Albània pensant, jo vaig a Albània. I et trobes...
Turisme armamentístic...
No, i gent extravagant, gent excèntrica, segons, sí, gent que diu, no, és que vinc a Albània, perquè sempre hem vingut de tota la vida, hem vingut a Albània, i ens agrada molt Tirana, la Nui.
Tirana la Nui,
sí, Tirana la Nui és espectacular.
Ara que no s'ofengui cap albanès que pugui estar escoltant el programa ni res
d'això.
És
que no s'hauria d'ofendre, hauria de sentir-se en orgullós.
No, però jo penso que estem fent conya aquí sobre Albània, però Albània és un país al que francament sembla que no hi va ningú. Tu, per això, tu has de ser turista? Sentir-te turista en la ciutat?
He tingut èpoques. Jo t'he de dir que, en general, soc molt més exigent amb els que venen aquí. Com a turista passiu sóc molt mala persona. Com a turisme, a mi m'agrada el turisme. És més, de vegades perdre't en aquest anonimat borreguil m'agrada també. Sí, ser un idiota a Copenhague,
però a veure,
em resulta més fàcil que ser un idiota aquí.
Però si,
és perquè aquí, com que pago impostos, ho trobo com, ostres, a més de pagar, has de ser idiota. En canvi, anar fora, aquesta cosa que tens quan ets turista, que tens com més paciència, ets més... et poses a prova. Dius, trobarem una situació i això, estàs allà a Copenhague en aquell vaixell amb aquell tio impresentable fent el discurs per un micro que s'acopla.
Però toca l'acordió,
no? El tio que parla no toca l'acordió. Normalment el tio que toca l'acordió no és estrictament en el barco que et permet visitar Copenhague, però te'l pots trobar al metro, te'l pots trobar tot, més o menys a tot arreu, especialment en les terrasses dels bars.
Però tot això que deies, clar, hi ha una diferència bona, que és fer el turista sol o anar en grup. Si estàs sol, et venen com ganes de comunicar-te amb la gent del lloc que vas, segons com, o no. Però si vas en grup, és com una cèl·lula tancada que va viatjar...
Sí, senyor, ara has dit tu la paraula màgica, sol o acompanyat. Jo ja en altres temporades hem tocat aquest tema. Jo sempre sóc partidari d'anar sol, però, per desgràcia, el model turístic fa que hagis d'anar molt sovint acompanyat. Això dificulta l'estada i ho fa més problema. Però amb això estem igual que quan vivim aquí. O sigui, nosaltres ens hem estructurat en forma de família i la família és buscar-se problemes.
Però viatjar en grup amb família, a mi de vegades ja no hi ha més remei. Però quan vas allò, grups de pares, de nanos a l'escola, diuen, anirem...
Sí, no, és
4 dies al Bordeus, 15 persones, pares, tots han deixat els nanos a casa, o, no sé, 15 fans del Manchester City que venen a un hostel aquí a Barcelona, i llavors van en grup. Aquí se't creix una dimensió que és diferent d'anar en família, que és un grup, però no tan nombrós. No?
Jo no consideraria turista el que es desplaça, ni que sigui massivament, per una causa. Per exemple, això que es dius del Manchester City no és un turista, és un peregrí.
Val.
El peregrí és una categoria de desplaçament humà religiós, espiritual. El peregrí va a la Meca o va al Camp Nou,
sí,
en funció de les seves creences.
O al Vaticà, no, també.
O al Vaticà. Però la finalitat és obtenir un paradís a la Terra que és l'estada d'una hora i mitja en un estadi, amb un possible títol en joc. Però no podem considerar-lo mai un turista. Per què? Perquè la finalitat única del viatge és anar a aquell partit. Per tant, en canvi, la persona que diu on aneu aquest any, anem a Suècia, als fiords,
sí, creuer,
aquest és un turista. Perquè no hi ha una finalitat en el temps i en l'espai, només és en l'espai. Ells van als fiords, però no van als fiords a una, per exemple, a una aquelarre de bruixes. Tu imagina que el professor d'Arbó organitza amb els seus oients una expedició amb una aquelarre suec, ja no seria turista, serien creients d'una noble causa, que és el professor d'arbinisme, i aleshores ells anirien a parar en aquella aquelarre que es fa a Suècia. Però no serien estrictament turista. El turista té una vocació consumista.
Val.
Va a consumir paisatges, monuments, gastronomia, cultura, lleure, relaxar-se, si van allà a Mèxic, en aquelles piscines. Bé, és una actitud d'anar-te'n a la quinta merda a fer coses que no faries mai a casa teva.
I demostrar que tu tens possibilitats per estar una setmana allà sense fotre ni brot, mentre els altres segons com...
Sí, aquí estaríem davant de la gran qüestió filosòfica que planteja el turisme, que és per què viatgem. Viatgem realment com una forma de coneixement? Si viatjo, veuré món i aquesta visió del món em millorarà com a persona o em completarà? O viatgem per una raó molt més perversa, que jo crec que és la més real, que és per tu, quan tornes, poder dir, com a casa, enlloc. És a dir, tu el que vols és passar totes les puteries, totes els escarbats, les menjars picant, les gastroenteritis, els policies arrogants, les putes, els macarres, els malentesos, els taxistes,
això, ja, eh?
Els taxistes que no saben conduir i que et van portar a un lloc que et va esperar, les maletes perdudes, que ja són en si mateix un concepte que el turista adora, o sigui... En tots els aeroports hi ha gent que està resant perquè li perdin la maleta. Perquè aquella maleta perduda li donarà sentit a anys. Després podrà explicar el dia que va veure la maleta a Mèxic. I aquella anècdota l'hauran de llepar els fills, els nets, tothom.
Per tant, m'estàs dient que fins i tot hi ha gent que s'inventa que li han perdut la maleta per tenir una experiència més.
Hi ha gent, hi ha contenidors il·legals de maletes a prop del Prat en què la gent d'amagat tira la maleta. Si tu baixes del teu taxi i dius ara vinc, i vas amb un contenidor que hi ha del Julio Salinas, allò que té, i aleshores tu tires la maleta i ja està, i després dius, on és la maleta? I ja comencen a muntar el pollo al Prat.
Ja ens hem hagut de disculpar amb els albanesos, ara amb les persones que hagin perdut maletes, perquè algú dirà, què diu? Jo vaig perdre la maleta,
no,
jo em vaig indignar, i encara
veure,
no m'han dit res.
Jordi, t'estic dient, la gent que ha perdut la maleta accidentalment són gent que ha jugat a la ruleta russa. S'han sotmès als atzars propis del turisme. Jo dic aquell que voluntàriament va i la llença, perquè vol, necessita aquesta excitació. Mm-hmm. Per tant, la forma de coneixement quina és? L'adversitat sobreposada, però tu l'has anat a buscar, tu te l'has anat al cul del món i dius, ostres, ens va passar això a la Patagònia. Hòstia, yeah, queda de collons. En canvi, si dius, em va passar això al carrer Rocafort, no té el mateix prestigi. Si busques un prestigi. I sobretot la sensació quan tornes a l'afaitat, ostres, hem fet una, com ens diu, una correspondència d'avions, canviat d'avions, el jet lag, tot aquest cansament, aquesta boira existencial, no hem dormit... Ens han violat pels vàters d'Amsterdam, ens ha violat una banda de xinesos nans.
Així és, 60 sombres de Grey.
Sí, hem pres uns calamars en mal estat, hem fet... Es porta molt també dir, vam fer submarinisme i se'ns va acabar l'oxigen a 2.000 metres de profunditat. O sigui, coses que tu... I llavors, quan arribes a casa, i al carrer Rocafort,
i ets un llobarro,
i obres la porta, i dius... La frase, no? La frase.
Com
a casa, enlloc. I aleshores truques als teus pares, truques als teus amics, mires el contestador.
Aplaudeixes.
A no ser que t'hagin robat i t'hagin... Per això, no,
que si
molta mala sort.
O que t'hagin ocupat.
És molta mala sort. O sigui, aquí està el sentit real, l'emoció que sent el turista quan torna al Prat, puja amb un taxi d'aquí, amb una calda que fot de 40 graus, i va a camí i comença a passar, i entra a la Gran Via, i veu Bellvitge, i veu aquell hotel del Gaspar, i veu... Sobretot, el moment més emocionant, gairebé de llàgrima, que és la ciutat de la justícia.
La ciutat de la justícia,
la ciutat de la justícia d'Hospitalet. Aquella visió, però aquella skyline. Quan tu llavors baixes per sota i de cop i volta veus que posa Ronda del Mig. Aquella M-I-G, mig sí. catalana. Que tu vens de llocs en què la grafia és diferent. El grec, l'etrusc, llengües absurdes.
Sí, sí.
I tu veus Ronda del Mig i dius, hòstia puta. Arribes a la plaça Cerdà, gires, el semàfor aquell. Aquell semàfor estranyíssim que fa que no sàpigues mai si entres o surts. Quan entres a la Ronda del Mig i t'has de posar 60, i tu notes que el cotxe, el taxista li està demanant més velocitat, però has d'anar a 60, per què? Perquè hi ha radars.
Sí, senyor.
Tu ho saps, però què esperes que t'ho digui el taxista? Dius, anem a poc, perquè hi ha radars. Hòstia, estàs plorant, no pots més. Passes per sota la Diagonal. En files General Mitre.
General Mitre,
baixaries i faries petons al terra. Sí, aquesta és la sensació que busques quan entres en una agència de viatges 6 mesos abans i vas a encarregar el puto viatge als fiords suecs.
Bé, doncs és que el turisme serveix per arribar a casa.
Et poso una cançó, no?
Sí, 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 ara la posem. Però, resum, el turisme serveix
per poder tornar a casa.
Per poder tornar a casa.
I valorar el que tens.
Val.
Sobretot valorar el que tens. Quan arribes i veus la caixa de galetes de Camprodon, tot el sushi que t'has fotut per all, tots els picants, totes les putes pizzas barates deixen de tenir sentit. Tu tens la caixa de galetes de Camprodon i el primer tast, o el bitxí.
Sí.
El bitxí català.
Català.
Sí, el bitxí català. Ostres, aquestes emocions no tenen preu. Sí que és veritat que hi ha coses que de seguida se't passa, però no hi ha res com aquest subidon. I el que busquem, quan anem pel món, és poder tornar a disfrutar-ho.
Doncs abans de la cançó, per cert, si som independents, creus que Vichy català perdrà la N?
No, això s'ha de mantenir. Home, espero que això estigui en les condicions, en el plec de condicions. És a dir, quan anem a votar, ha de quedar ben clar si un nou país europeu democràtic mantindrà el Vichy català o hi traurà la N. Si treu la N, no hay casera ni vamos.
La cançó.
Com si,
home, extraordinària.
Parce que je suis pas Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante la mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si, comme ça.
Ara m'ha vingut al cap que la gent abans deia, què, com estàs?
I com,
gent
si, que com, deia, sa.
Com si, com sa.
Sí, senyor,
es portava molt. S'ha perdut, s'ha perdut el com si, com sa aquí.
Sí, sí, és una llàstima. Com si, aquesta noia es diu Zaz, Z-A-Z.
Sí, sí.
Gran cantant, i com si, com sa, doncs vol dir això, quan et preguntaven, era una versió positiva del ni fu ni fa.
Sí.
El ni fu ni fa era com negatiu, i el com si, com sa era... Bueno, És, era una versió del Ni Fu Ni Fa. I és una cantant francesa molt bona, molt de moda també, eh? Agrada molt i potser ho canta tot, ara ho canta tot.
Molta imatge moment. De carrer, de
sí,
de carrer, no tot
potser
això.
Canta massa, eh? Potser canta massa. Però aquesta cançó i altres són molt bones i té molt de prestigi, molt, molt de París, molt... Està bé, està bé. Donen ganes d'escoltar-la, on sigui.
Doncs deixeu-nos assegurar una cosa, si més no deixeu-me-la assegurar a mi, i és que la setmana que ve dilluns, escoltant aquest turisme que toquem aquest estiu, no us quedareu com si, com sa. Ni fu, ni fa. Pa més. Que vagi molt bé.
Salut.
Adéu.
Reconcentrat. RAC 1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC 1. Deixa que RAC 1 et digui...
Què tal? Bona nit.
O...
Bon dia, bon dia.
RAC 1. Tots som 1.